Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per estar-hi aquí. Un dia que és una mica complicat de moure's per la ciutat, la qual cosa els agraïm molt més la seva assistència. I vull excusar la participació del director del museu, el senyor Joan Roca, que normalment sempre comparteix amb nosaltres aquests diàlegs de patrimoni i d'història urbana. Però bueno, té un acte institucional que no ha pogut deixar. Aquest és el diàleg número 66, és a dir, que ja ara ho mirava, no? Tenim ja una llarga trajectòria. És la quarta temporada d'aquests diàlegs d'història urbana i patrimoni. I bé, és per nosaltres, pel museu, no? Un motiu d'orgull, doncs, poder començar aquesta nova temporada, que és fruit d'això, de molt de treball, de molt d'aprendre, de molt d'equivocar-se i també de molta feina, de molts col·laboradors i molta gent del museu. I avui ho fem amb una xerrada que a mi em fa també molta il·lusió, perquè la dona la farà doncs, un col·laborador del museu, el Xavier Casanef i Descàrrega. És difícil presentar una persona amb la que hi treballes habitualment, però deia, per mi què és, no? Això, el primer que m'ha sortit és potser que és un home polifacètic, pluridisciplinar, que diríem, però sobretot una de les persones amb més excel·lent sentit de l'humor que m'he trobat en els darrers anys, cosa que més treballant en una institució és molt d'agrair, no?
Ja no cal que diguis res més, dona, ja està.
El Xavier és historiador, està especialitzat en història de la ciutat i en història de música del cinema. És col·laborador del MUBA des de l'any 2010, és coordinador de recerques d'història contemporània i de la comissió de recerca de la Barcelona medieval, perquè ell és medievalista. També és col·laborador de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona en l'edició de publicacions. És autor i transcriptor de diferents llibres i publicacions. I una cosa que jo ara mirava al seu currículum, perquè a més la veritat és que m'he assabentat que l'havia de presentar fa no res. I una cosa que he observat i que penso que també diu molt d'ell i de la seva manera de treballar és que és un home constant, no? De llarga durada, de llarga trajectòria, les feines, no? I passa i ell és i dura i col·labora i continua, no? I no només amb nosaltres, que ja fa uns anys que treballem amb ell, sinó que també, per exemple, me fixava que ell ha estat treballant amb l'edició dels dietaris de la Generalitat de Catalunya, 1411-1714, coordinat per Josep Maria Sans i Travé, i que això ho està fent des del volum 3, de l'any 1996, el volum 9, que em sembla, l'11, que no sé si era el penúltim, o el 10, el 2005, no? És allò de la llarga trajectòria. I després ha fet, almenys els que cito són treballs que jo conec, no? La col·lecció de plànols i mapes de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, una traça que es va editar en els estudis històrics i documentals de l'Arxiu de Protocols, el 2010, un interessant i molt interessant article sobre la llengua en la documentació notarial de la Barcelona del 1700, un article sobre llengua i literatura. Després amb nosaltres ha fet això, no? Aquesta versatilitat que dèiem abans, relats de fàbrica, la Fabra i Coats, no? Això va ser un muntatge, una instal·lació que reunia 18 treballadors de la Fabra i Coats amb 18 relats, amb 18 objectes i amb 18 documents, i una mica doncs, el Xavier va ser la persona que va fer una mica de fil conductor, de presentador d'una instal·lació que vam fer dues vegades, una vegada a la pròpia Fabra i Coats i altra vegada aquí l'any passat al Saló del Tinell. I per últim, que és a més el que fa de pont aquesta xerrada que avui ens farà, El Xavier Casanef és guionista i locutor d'un programa de ràdio que els recomano, que es diu El Violí Vermell, que s'emet de tots els divendres a les 11 de la nit a Catalunya Música, a Catalunya Ràdio, també des de fa 5 anys. i que aquest programa doncs, té que veure amb les bandes sonores de les pel·lícules de cinema. Bé, això és el que dona d'alguna manera aquest vincle tan adient entre la seva tasca d'historiador, la seva tasca d'historiador de la música de cinema, a més d'historiador de la ciutat, i allò que dona sentit a la xerrada d'avui, el cinema i Barcelona, font històrica i tema d'estudi. I ja sense més preàmbuls doncs, li passo la paraula.
Ara ve quan ho espatllo, no? Perquè fins ara era tan bonic. Moltes gràcies, Carme. Bona tarda a tothom. D'entrada, donar-los les gràcies per haver vingut, com deia la Carme, en un dia de condicions i contextos tan complicats. I la veritat, m'esperava haver de parlar sense micro per les dues primeres files i estic absolutament gairebé emocionat, diria jo. O sigui que aprofito per saludar els de les últimes, que difícilment em veuran, però que procuraré que si més no em sentin, i com que acompanyo aquesta xerrada d'avui amb força material visual, doncs aviam, tampoc no veure'm no serà cap gran sacrifici, els hi dic jo ara. Cal començar sempre amb un capítol d'agraïments i per tant doncs és obvi començar amb un agraïment pel Museu d'Història de Barcelona i en Joan Roc, el seu director, i dins del museu el Centre de Recerca i Debat, encapçalat per la Carme García i l'Elisenda Curià, que pensessin en mi per fer una xerrada sobre el tema d'avui. I en un àmbit més particular també és obligat agrair al Josep Lluís i Falcó, professor de la Universitat de Barcelona, i a la Pilar Rubió i Tugues totes les facilitats donades per poder preparar aquesta intervenció meva d'avui. Aviam, anem per feina. La intervenció meva es titula Cinema, Història, Barcelona. El cinema i Barcelona, font històrica i tema d'estudi. No ho negaré, a l'hora de buscar un títol sempre és d'aquelles coses que fan nosa i que em pipen una mica, i dir ara jo això com ho he de titular? I llavors em va venir al cap la pel·lícula de Woody Allen de l'any 2008, que va aixecar tanta expectativa i que després va aixecar tanta controvèrsia, que es deia Vicky Cristina Barcelona. I llavors vaig pensar, i calla, saps què? Una cosa facilona, cinema i història Barcelona, que mira, si més no, rima, quedarà igual. I com, tal com feien els antics que s'encomanaven a les muses abans de començar els seus treballs, doncs jo particularment doncs, també m'he encomanat a les meves, i aquí tenim la Vicky i aquí tenim la Cristina, que mai he recordat ni he sabut quina és una i quina és l'altra, però com deia la Sarsuela, una morena i una rúbia. Aleshores, per què he volgut titular-ho d'aquesta manera? I al cap i a la fi, quin sentit té? Doncs aviam, a mi em va venir al cap el fet que en aquesta pel·lícula, deixant de banda altres consideracions, parlàvem de dues persones, en aquest cas dues noies i turistes, que s'enfrontaven, deixant de banda els problemes que tinguessin, amb una ciutat i que miraven de descobrir-la. I aquí el que pretendrem és lligar dos conceptes difícilment lligables, que és cinema i història amb una ciutat, Barcelona. Aleshores, amb aquesta mena d'apel·lar a les muses per una banda i buscar aquesta semblança, doncs no sé quina representaria la història i quin el cinema, cadascú que s'imagini el que vulgui, el que sí que està clar és que de fons, i en aquest cas és un fons absolutament blanc, perquè és com una pantalla per projectar, tindrem Barcelona. Per tant, serà una xerrada que no la centrarem en un únic tema. De fet, és un tema que mereixeria gairebé un seminari. Jo he acabat entrant en alguns moments de vertigen, perquè quan més la preparava, més subtrames trobava i més pous on endinsar-me en material. Al final acaba generant una de material increïble i després acaba seleccionant el que seleccionarem. I tot això fet des del meu punt de vista. Un historiador, o que si més no es pretén ser-ho, un recercaire, diguem-ho així, poli no sé quantes coses, que té com a objectiu mirar de saber, conèixer, entendre una ciutat i que alhora també té una certa passió cinèfila i que com a historiador sempre s'ha acabat preguntant quina és la relació que hi ha entre el cinema i la història i de quina manera com a historiador puc aprofitar-me'n del cinema per la meva tasca doncs, d'això, de comprensió, d'enteniment i de dilucidació de que en el fons què és una ciutat i què és la història d'una ciutat. Comencem amb una mena de joc, si els hi sembla. Coneixen aquests tres personatges? El primer ja veiem que molt contemporani no és. El del mig potser és el més conegut de tots tres a nivell d'imatge. El tercer, ja ho sé, podria ser un net del Capone o podria ser fins i tot, no ho sé, no sé si vostès... Hi ha algú que cregui que els coneix a tots tres? Hi ha algú que cregui que en coneix dos? Sí, allà en veig un, allà en veig un altre, algú diu que sí però no aixeca el braç. Hi ha algú que cregui que en coneix un? Aquí hi ha el sí, ja, ni que... Molt bé. Aviam, són aquests tres que els coneixen. Quants de vostès es veurien en cor de dir que coneixen a tots tres? Doncs només pels que han gosat aixecar la mà, ja som molts més que quan aixecàvem aquests tres, que són els de veritat, d'altra banda. Val? Vull dir, quina cara que feia el senyor Schindler en la vida real, o el senyor Mozart, o l'emperador Claudi, el qual difícilment no podem veure de cap altra manera que sota les interpretacions de Derek Jacobi, Tom Hulce, o ara no recordo com se diu aquest senyor, Liam Neeson, moltes gràcies. En fi, avui del que parlarem és d'això precisament, de la difícil relació entre la història i el cinema, que millor dit no és una difícil relació entre el cinema i la història. El cinema no té cap problema amb la història. El cinema elucubra, utilitza, inventa i falseja la història sempre que li convé. Fins i tot quan més rigor vol mantenir el cinema respecte dels fets històrics, sempre, d'una manera o d'una altra, acaba falsejant la història. Que no dic que els historiadors no ho fem, estem parlant del cinema ara. D'una banda, per una simple raó, el cinema és narració i, per tant, és una narració des del present. Qualsevol diàleg que faci Marc Antonio i Cleopatra quan eren Lilith Taylor i Richard Burton, deixant de banda els problemes que tinguessin com a parella real, són uns diàlegs de l'any 60 i pico que es fes la pel·lícula Cleopatra. D'una banda, perquè el cinema és narració i és una narració des del present, en certa manera com la història, i sobretot per la pròpia essència cinematogràfica. L'essència del cinema quina és? És que és imatge i per tant té un problema. Ho ha d'omplir de coses, la pel·lícula. Per tant, per força, si s'ha d'omplir la pantalla amb coses, mai podrà ser fidel a la història, al cinema, per molt que ho pretengui. El cinema no té cap difícil relació amb la història, perquè per al cinema, com a molt, i parlem del cinema de ficció en aquests moments, la història és el context que s'utilitza per explicar una història normalment, una història petita, un argument. Una altra cosa és que el cinema fins i tot així pugui acabar reflectint bé un període històric. I quan dic bé, vull dir d'acord amb els postulats establerts per als historiadors. Sembla una paradoxa, de fet ho és. A vegades una pel·lícula quan aparentment més s'allunya del tema històric, en canvi més a vegades sembla que pugui explicar millor una època històrica. En canvi, i això ho hem de reconèixer, la història sí que té una difícil relació amb el cinema, o millor dit, és l'historiador el que té una difícil relació amb el cinema. Perquè amb el cinema respecte de la història passa com amb l'esport respecte a la política. Oficialment la consigna és que l'esport no és important, però en canvi en el fons tothom té assumit que no només confereix valor, sinó que a més imposa criteri. No cal treure el tema de les seleccions nacionals. D'una banda, l'historiador té una difícil relació amb el cinema des del punt de vista de l'acceptació popular. Perquè per bé que tothom accepti que la història s'esforça a explicar allò que va passar, sempre acaba prevalent en la visió popular la imatge que el cinema ens dona. En aquest sentit, el cinema és, en el fons, per als historiadors, el gran usurpador. Tot i sabent tots que el cinema i història volen coses diferents i són disciplines diferents i que no caldria barrejar una cosa amb l'altra, el fet és que el cinema acaba guanyant sempre per golejada amb capacitat de transmissió popular de coneixement històric, sigui o no cert aquest coneixement segons els historiadors. No entrarem en el que significa el criteri de certesa, aquí ens embrancaríem molt, però en àmbits com són, per exemple, la història de l'Imperi Romà, la història de la colonització del Far West, la Segona Guerra Mundial, evidentment, i sobretot, i pels medievalistes és com una espineta clavada, el període medieval, el cinema ha imposat sempre la seva explicació d'aquests períodes en la gran massa de gent per damunt de la dels historiadors. Soc conscient que en aquests exemples he parlat d'un cinema molt determinat i des d'un país molt determinat, però vaja, que Europa no està lliure de culpa en absolut. Podríem dir, doncs, potser que el cinema ha creat una visió fílmica de la història. D'altra banda, des del punt de vista del propi ofici de l'historiador, l'historiador també té una difícil relació amb el cinema, perquè fins a quin punt no estem contaminats els historiadors de priorismes mentals cinematogràfics respecte d'èpoques i àmbits històrics que estudiem i sobretot que no estudiem? Com podem evitar aquestes imatges que ja tenim assimilades des de petitets? Des del moment en què el cinema s'ocupa dels temps presents i que quan no ho fa no deixa de ser una mirada del present cap al passat, que és el que fem els historiadors, com no tenir present el cinema com a historiadors pel que fa a la recerca històrica o a l'àmbit de la representació històrica? Sobretot el cinema que reflecteix la contemporaneïtat del moment en què es roda la pel·lícula, o sigui, les pel·lícules que parlen del moment actual en què són filmades. Aquí sí que tenim una qüestió. Ens pot servir com a historiadors, com a font primària, com a font històrica? Abans deia que el cinema ha creat una visió fílmica de la història. Una altra cosa seria considerar si el cinema i la televisió han introduït una nova manera, una dimensió d'apropament, tant metodològic com de contingut a les matèries històriques. Perquè, aviam, el cinema és, abans de res, representació. Tant si parlem de ficció com si parlem de l'anomenat cinema documental, sempre és una ordenació interessada d'elements diversos que procedeixen del camp de l'art, literaris, fotogràfics, teatrals, musicals, gestuals, que sota unes regles pròpies, que són les regles del llenguatge i la tècnica cinematogràfiques, produeix una sèrie de relats que s'erigeixen per ells mateixos com una pretesa explicació de la realitat, ja sigui històrica, quan parlen del present i quan parlen del futur, ai, del passat, o projectada del futur. Aviam, en el cas del cinema de ficció, els possibles fets històrics sempre queden supeditats a la fabulació, al relat imaginari, amb una preponderància del caràcter artístic. El documental, i després en parlarem perquè és el gènere perillós per antonomàcia per tots els historiadors, aspira a oferir una interpretació raonada, concreta i determinada, allò que en diríem una versió del que anomenem realitat, dels fets històrics, i és a ella que s'adapten els components cinematogràfics essencials. O sigui, podríem dir que mentre que el cinema de ficció posa la història inventada per damunt de la història estudiada, el documental pretén la inversa, la història estudiada per damunt de la història inventada. També cal deixar clar que no és el mateix la relació entre el cinema i la història que la relació de la història i el cinema. La relació entre el cinema i la història, doncs, ens donaria les diverses variants de com el cinema ha obtingut de la història elements i recursos per a les seves produccions, o la pròpia història del cinema, la història, doncs, del cinema nord-americà, del cinema català, els diferents gèneres. Pel que fa a la relació de història i cinema, no parlaríem del cinema com a mitjà, sinó com una font primària per l'historiador. Com les pel·lícules poden construir una font d'obtenció de dades útils al recercador. Per tant, i ja acabo aquesta primera part teòrica així una mica de mal de cap, pel seu propi caràcter, la relació entre la història i el cinema està plegada de paranys, de mitges veritats, d'avisos i de possibilitats. Una relació que per força obliga les dues disciplines a prendre consciència dels seus propis límits. Posar Barcelona com a tema d'estudi històric i mirar fins a quin punt el cinema pot ser una font d'ajuda cercant-hi la trajectòria de la ciutat, el seu patrimoni històrico-artístic, les seves representacions urbanes, doncs significa endinsar-se en un joc de miralls força complicat. A veure, les relacions entre el cinema i la història, o viceversa, a casa nostra és un camp d'estudi que ha interessat a molts investigadors, i tenim present que és la primera xerrada que es fa en aquest cicle de diàlegs dedicat al cinema i la història, doncs hi ha uns noms que són obligats d'esmentar. El nom de Miquel Portell Moix, com l'històric investigador sobre la història del cinema a casa nostra, i que també va ocupar-se de com el cinema pot ser una font per l'estudi de la història en les escoles. També podem citar Esteve Riambau, Ramon Espel, Joaquim Romaguera, Josep Maria Minguet, Romà Govern, el Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, la Palmira González o el José Enrique Monterde, que encapçalen un grup de recerca que es diu LAIA, que és el Laboratori d'Investigació Audiovisual d'Identificació i Catalogació del Patrimoni Cinematogràfic. Aquests de les universitats, aviam quin dia aprenen a fer els noms curts. L'AIA és molt bonic, però si has d'explicar el que significa no acabes mai, i difícilment s'entén. També cal esmentar els treballs i les classes de Josep Lluís i Falcó, d'altra banda un dels especialistes més importants del món en música de cinema, a la mateixa Universitat de Barcelona, o de Jaume Radigales a la Ramon Llull. També dins de la Universitat d'Història de Barcelona cal esmentar el Centre d'Investigacions Film Història, fundat el 83 per Josep Maria Camparrós, amb una publicació molt interessant i que els recomano, que és Film Història, que és totalment accessible per internet. Naturalment hi ha una tasca importantíssima de cineclubs, de l'Escola de Cinema i evidentíssimament la Filmoteca de Catalunya, amb una tasca de recuperació del nostre patrimoni fílmic històric tan encomiable com necessari. Parlem un moment, només una estoneta, perquè no és el meu focus d'atenció avui, dels documentals. Els documentals, pel que fa a la història de casa nostra i pròpiament de la història barcelonina, realment són abundosos. Sobretot des de l'aparició de TV3 i després d'aquests últims 15 anys, per bé que n'hi ha molts d'èpoques molt anteriors. A mi particularment m'interessen com a element d'estudi els localitzats als anys 60 i principis dels 70, com podrien ser El Alegre Paralelo, que és una visió doncs, d'això de l'any 63-64 feta per Enric Ricoll Freixas i Josep Maria Ramon sobre el món d'aquell carrer tan reivindicat i falsejat ara, que és el Paral·lel, i que difícilment, potser gràcies a Déu, no tornarà a ser allò que havia estat abans. Caldria plantejar-s'ho. Un Viernes Santo de Joan Gabriel Tarrats, el 1960. Com es celebrava doncs, l'any 1960 Divendres Sant, amb unes imatges francament impactants i molt representatives i simbòliques de Barcelona en aquells anys en una celebració com aquesta. 52 Domingos, un documental absolutament a reivindicar sobre uns nanos que aspiraven a ser toreros a Barcelona i que per tant ens parla també d'una tradició que evidentment doncs ara està o es pretén desapareguda. Amb una imatge, com poden veure, la primera de totes, a dalt de tot, d'uns barris en formació i com enmig de tota aquesta degradació, perquè tot això encara s'estava per muntar, uns nanos doncs, estan aprenent a torejar. Però n'hi haurien molts més. Serà tu tierra, l'any 1966, El largo viaje hacia la ira, del 1969, em sembla, amb uns, o 65, no ho tinc aquí apuntat, però no, ni jo mateix mantinc la lletra. Una sèrie de documentals absolutament fascinants sobre els temes de la immigració, sobre els temes de costum, sobre la lluita obrera, la lluita antifranquista, de cineastes independents que caldria reivindicar. Naturalment també podem referir-nos a documentals actuals. Mònica, la del Raval, del Francesc Batriu del 2010, En construcció, multipremiada, i jo dubto que per gaire gent seguida fins al final, per bé que jo ploro quan la veig el 2001, Cantunis, el 2007, La Casita Blanca, el 2002, Barraques, La ciutat oblidada, amb una certa relació amb aquest museu, de l'any 2009, o La bomba del Liceu, que ningú li agafin ganes, de l'any 2010. Són uns quants, n'hi haurien forces més. Jo no parlaré ara de documentals, particularment són més difícils de localitzar per poder-los treballar, hi ha un grandíssim nombre a la Filmoteca de la Generalitat, però com a historiador sempre he pensat que la seva anàlisi ha de ser molt més rigorosa que en un film de ficció, perquè el cas particular s'imposa per damunt dels criteris generals. Normalment per un historiador és molt més ric un documental que no pas una pel·lícula de ficció, però en canvi el documental obliga l'historiador a fer un exercici més elevat de crítica. Una pel·lícula de ficció no enganya. Et vol prendre el pèl des del primer moment fins l'últim. T'està venent un sopar de duros. T'està explicant un conte. El problema és que el documental no. El documental està intentant fer el que tu fas com a historiador. I per tant el documental diu que juga el joc que tu se suposa que també jugues. Partim que història i cinema són dues disciplines diferents, sempre, però potser totes dues són igualment aproximacions al passat, però és una aproximació feta en base a criteris, llenguatges i oficis diferents. Un documental sol ser, al meu parer, una visió cinematogràfica en un relat sovint periodístic amb un punt de vista històric. És molta cosa. A mi els documentals m'agraden molt. O sigui, aviam, això no vol dir que no m'agradin. Els disfruto enormement. Seria addicte als documentals. però que quan m'hi poso i me'ls miro d'una altra manera em fan posar molt nerviós. Com a historiador, un documental m'obliga, m'apel·la perquè m'obliga a mirar-me'ls amb els ulls molt petits per intentar saber destriar el que tenen de ficció, el que tenen de recreació, el que tenen de memòria, el que tenen de document i el que tenen de dada. Alguns són molt clars, d'altres ho barregen tot. I evidentment, i ara els hi diré una cosa que va en contra meva, un documental és com una conferència. Jo els hi aniré servint els materials conforme jo els he anat escollint per mirar de provocar en vostès un efecte determinat, però no els hi deixo aquí exposats totes les pel·lícules, totes les referències. No és un article, una conferència no és un article o un llibre erudit on tens totes les notes a peu de plana, on tu mateix pots anar a mirar els documents, mirar-te'ls de dalt a baix i contrastar-ho. Un documental pot agafar 5-10 minuts de la intervenció d'una persona, però igual se'n van gravar 2 hores. Ep, i la resta de l'estona? A mi aquestes coses em posen allò, oh, han escollit això, i per què? I constantment és, i per què? I per què? Naturalment, perquè ens volen explicar una cosa. I evidentment, perquè un documental per ell mateix és un relat que no diré es pretén, és un relat històric i és una mirada respecte al passat. Però amb una ordenació visual, allò que dèiem del llenguatge cinematogràfic, que constantment ens fa estar en alerta. Alguns més que d'altres. A mi, per exemple, tinc més afinitat per el que podríem dir documentals més a prop del document, sense prou feines veu en off o sense cap veu en off, i deixant una mica que tu mateix t'ordenis les relacions, per bé que això evidentment està també amb la mateixa intencionalitat, està fet amb la mateixa intencionalitat que qualsevol altre documental. Documentals com No se admite personal, de l'Antoni Luqueta, de l'any 1968, on un immigrant aturat baixa de Nou Barris fins a la plaça Urquinaona per buscar feina, i on veus unes imatges de la ciutat en construcció, o on veus aquest home que surt del seu barri, que arriba a la plaça Urquinaona en aquell trist espectacle de gent esperant que vinguessin els encarregats de les obres per aviam si aconseguien feina, i després l'home no aconseguia feina, havia d'anar voltant per tota la ciutat oferint-se i tornant a casa seva amb la cua entre cames. És més un document, per bé que evidentment la càmera està al darrere i el falseig, obvi, que no pas alguns altres tipus de documentals. Uns documentals tesi que en un moment determinat a mi, ja et dic, em fan posar molt en alerta. Els poso uns instants d'un documental que s'ha posat ara molt de moda últimament i que reflecteix una mica tot això que estic dient exageradament.
Va convertir una muntanya pelada, Montjuïc, en un passeig monumental. I la segona, la del 1929, va convertir una muntanya pelada, Montjuïc, en un passeig monumental. Entre aquestes dues dates, hi va haver durant una setmana l'únic govern anarquista que ha existit en tot el món. Van esclatar tantes bombes i va haver tants atemptats que històricament se'n va dir la Setmana Tràgica. Però al mateix temps, també hi va haver una reacció explosiva de creativitat. El seny i la rauxa, qualitats exaltades per un jove filòsof, Eugeni d'Ors, estenien la seva pàtina en una societat àvida d'expansió i coneixement, empesos per l'esperit de la Renaixença. En aquesta casa, Teresa i el padrí van passar els anys més feliços de la seva vida. La Pedrera era la casa més singular de la ciutat. tan singular que els hi van enviar una carta que deia simplement Teresa i Jaume, Casa Estranya, Barcelona. I la carta els va arribar. Aquí van viure amb els seus tres fills, Jip, Nini i Ninus.
És un dels, aquest fragment que els he ofert és un fragment amable. Jo tinc una relació amor-odi amb aquesta pel·lícula. Ara m'estic liant jo sol per apretar masses tecles. Ara aquí. És el documental Abans que el temps no ho esborri, a partir dels records d'un dels descendents dels Baladia, un documental dirigit per Mireia Ros, que és un excel·lentíssim treball cinematogràfic, i com a documental realment et quedes absolutament, no sé si és la paraula, embobat mirant-te'l. A mi m'agrada quan me'l miro, però, i a més, hi he parlat amb gent que va viure aquella època i que forma part d'aquestes famílies, i es veu que reflecteix molt fidelment el com es vivia. Per tant, absolutament res a dir. Una altra cosa és quan vull començar a desmembrar-lo. I sabem que aquest documental ens explica una història, i per explicar-la no hi havia prou material filmat d'aquesta família, i per tant es va fer com una mena de crida, no sé com s'ho van fer, però el fet és que aquesta pel·lícula està feta de retalls i retalls i retalls i retalls i retalls de pel·lícules casolanes de moltes d'aquestes famílies, i composant el collage creaves la història. Tu tens un argument i comences a muntar els trossets perquè t'encaixin. De tal manera que hi ha un moment en què una senyora, que es veu que era una mala pècora directament, que era una àvia de la família, hi ha un moment en què agafa un nen i se l'emporta, un nadó, un nen petit, després d'haver mort la mare, o una història d'aquestes així com molt, molt terribles. Clar, i tu et quedes paradíssim perquè dius, ho van filmar, i perquè veus una senyora que realment s'emporta el nadó i que entra dintre un cotxe, i realment a la senyora li veus la cara de mala llet i li veus allò, dius, una bruixa. Però clar, de sobte et quedes per i dius no, aviam, què passa aquí, què passa? No podia ser que ho filmessin mentre se l'enduia. Llavors et planteges, és una recreació? Perquè amb el cinema sabem que es pot falsejar i donar l'aparença d'antiguitat. I després no, acabes sabent que deuria ser una pobra dona, igual una amantíssima àvia, esposa del seu marit i mare dels seus fills, d'una família d'aquestes que van enganxar el tall en què la senyora sortia de casa amb un nadó i entrava dintre d'un cotxe. Però degut a tot el que t'estan explicant, degut a la història que t'expliquen, degut a la veu en off, degut a tot el que t'han dit d'aquesta senyora, tu veus aquella pobra dona, que igual era una santa dona, i la veies com la bruixa de Blancaneus. Això és el que em refereixo quan els documentals em fan posar nerviós. Jo ja desconfio fins i tot dels animals, vull dir, però ja imagina't els de persones. Per una simple qüestió, buscant quin és l'element que a mi m'interessa com a historiador que puc extreure com una dada que em pugui servir a mi per una altra història. Clar, a mi m'interessava saber quina era aquella senyora, de quina família era, perquè ja tinc un retrat d'aquella dona, no d'una senyora que fa veure que és una altra perquè ho ha dit un besnet seu. M'entenen una mica el símil del meu nerviosisme respecte als documentals, més enllà que com a explicació de la història és una explicació molt efectiva i en alguns casos, com tots aquells documentals que he esmentat fins ara, absolutament encomiable, realment, vull dir, la meva absoluta admiració. El cinema, des d'un punt de vista d'un historiador que expliqui la trajectòria de la ciutat, que hi cerca el seu patrimoni artístic i que en el cinema hi cerca la representació urbana, enfocat en Barcelona. Aquest vindria a ser, en poques paraules, el drama. O sigui, com a historiador, i ara entrem en el terreny de les pel·lícules de ficció, podem arribar a extreure tot això. Un que, a més de totes les coses que ha dit la Carme, doncs, al qual l'agraeixo molt, francament, doncs resulta que a més em fa unes quantes més, té una afició ja des de, no anava a dir des de petitet perquè ja tinc uns anys, però sí, des de fa uns quants anyets, que és totes aquelles pel·lícules rodades a Barcelona, intento doncs comprar-me el DVD, obtenir-ne una còpia, que me la deixin, i mirar de localitzar els exteriors. un treball que és com una mena de hobby, però que després et pot repercutir amb la feina en moltes coses, des d'un punt de vista documentalista o des d'un punt de vista de comprensió urbanística de la ciutat o per segons quin interès en quines recerques estàs fent. En aquest sentit, i aviam si ara no em lio sol, per on podríem començar? Podríem començar per aquesta pel·lícula, El Cerco. Haurem de seleccionar, perquè haurem d'anar per feina, però si és que es deixa veure, si no passaríem una altra. Però em faria il·lusió que fos aquesta, o sigui, vinga. Sí. A veure. Fora. Ho tornem a provar i si no ens anirem cap a una altra cosa. Vale. Ara, mentre no s'empengi. Anem al El Ojo de Cristal. Ups. Vostès han vist, si han arribat prou, bueno, amb temps, que és un fragment de pel·lícula que els he ofert anteriorment. Tenim els dipòsits del gas del port. En aquesta pel·lícula de l'any 1956, dirigida per Antonio Santillán, podem trobar tota una sèrie d'escenaris desapareguts. Això és el port de Barcelona, on ara hi tindríem probablement, doncs, la part que ens connectaria amb la Barceloneta, probablement, els porxos d'en Xifré o les set portes. Això no ha canviat gaire. És un exercici apassionant comprovar com era la ciutat en un passat i com es bellugava. Vostès localitzen això, suposo. És l'edifici de Correus, és l'entrada de la Via Laietana, amb aquests llocs pel guàrdia urbano per allà al mig dirigint el tràfic, i veuran passar dos elements que en un moment determinat a mi m'han servit per recerques com a documentalista. En primer lloc, imatges de tramvies. Però és que en segon lloc, mirin què passa per aquí. Un biscúter. I ja m'avanço coses que, perquè no tindré temps després de dir-les, una de les recerques que està fent en aquests moments el museu és en relació a una propera exposició sobre els microcotxes de Barcelona. Aconseguir imatges de microcotxes que no siguin publicitaris o de documentals o directament comercials és força complicat. Doncs a través de les pel·lícules rodades als anys 50 i 60 hem pogut aconseguir o podem aconseguir un material força abundós de presència d'aquests automòbils, que d'altra manera quedaria segurament complicat d'obtenir. Representació urbana per excel·lència, l'estàtua de Ramon Berenguer. Aquesta imatge s'ha fet servir fins i tot en portades de llibres. La capella de Santa Àgata, la plaça, i aquest senyor saben on va? Perquè és un fenomen força interessant que es va produir als anys 50 a Barcelona. Aquest senyor entra en una casa i se'n va. Pensió Laietana. Qualsevol de vostès, quan surti avui d'aquí, si se'n va a la plaça, veurà que aquí hi ha la Pensió Laietana. De veritat. A partir de l'any 1950, i gràcies a una pel·lícula que es deia Apartado de Correos 2001 és una altra pel·lícula, de l'any 1950, Barcelona va descobrir-se a si mateixa en el cinema. Va haver-hi tota una corrent de directors que a partir d'aquesta pel·lícula els hi va agafar afició i van convertir-ho en un gènere, i a partir d'aquí va esdevenir, diuen l'Escola de Barcelona i de més, una sèrie de pel·lícules, normalment amb arguments policíacs, on l'escenari de les intrigues eren els carrers de Barcelona, amb una intenció manifesta, que reflectissin el màxim possible la realitat. Avui dia, si agafen una pel·lícula rodada a Barcelona d'algú que va en cotxe i van veient per on passa, veuran que és impossible que aquell recorregut sigui racional. Un cotxe entra per la Diagonal, apareix per Balmes, de sobte gira per Girona a l'alçada de Viladomat i no entén res, és una qüestió de muntatge, això és pura tècnica cinematogràfica, res a dir. Però en aquella època no. En aquella època es van encaparrant que si un cotxe feia un recorregut era el recorregut que tocava. Fins a tal punt que amb aquesta pel·lícula que no els he pogut posar abans, que era el Cerco, hi ha un moment en què uns atracadors agafen un taxi, el paren, porti'ns Infanta Carlota a Viladomat. I el taxi els porta Infanta Carlota a Viladomat. I tu veus que allò és Infanta Carlota a Viladomat. A partir d'aquí hi ha el per què. El per què de quins escenaris. En aquestes pel·lícules sempre hi ha un nord i sempre hi ha un sud. És curiós, hi ha una certa diferència amb el cinema rodat a Madrid per aquelles èpoques. En el cinema rodat a Madrid, amb un tipus de pel·lícules iguals, o fins i tot més de costums, hi ha una dicotomia que és poble-ciutat. Si vostès han vist Rocco i sus hermanos, una família de poble que va a Milà i llavors intenta desenvolupar-se allà i és la forma de pensar rural respecte doncs, a la vida feixuga i miserable i amb molts baixos esperits doncs, de la ciutat, doncs aquell mateix any de 2000, de perdó, de Correo 2001, s'estrenava El Surco i era una família d'un poble als voltants de Madrid que arribava a Madrid i com a família quedava descomposada perquè naturalment allà hi ha males dones, allà hi ha mals homes, allà hi ha interessos, la ciutat, no Madrid, la idea de ciutat, entesa. Barcelona es plantejava d'una altra manera. Els bons i els dolents, el nord i el sud, els barris de baix, que sempre han causat una fascinació increïble, i els barris de dalt, on la gent dels barris de dalt no volia dir que fos millor, simplement que potser tenia uns altres interessos. I això quedava molt ben reflectit en les primeres pel·lícules d'aquests anys. Després la cosa va evolucionar i les pel·lícules van posar del costat dels dolents. Dels dolents en el sentit aquest, doncs, dels malfactors. I tu veies com l'evolució d'aquests personatges. Hi haurien exemples diversos que a mi m'agradaria ara passar-m'ho molt bé amb una llarga estona poguent-los passar. Ja els he dit que la preparació d'aquesta xerrada, i en tinc testimonis, ha sigut un veritable drama. Perquè a l'hora de seleccionar fragments, mirin, jo ara els diria, vagin a demanar unes pizzas i ens ho passem una bona estona aquí i els enlluerno amb una sèrie de fragments de pel·lícules d'història de Barcelona, rodades a Barcelona als anys 50, que francament veuran la ciutat amb uns altres ulls. Absolutament, i és absolutament un exercici recomanable, no com a aficionats al cinema, sinó fins i tot com a aficionats a la història, perquè és una forma d'entendre i de comprendre allò del que després tu vols parlar. És inútil fer recerques sobre representacions urbanes, sobre mirades perifèriques, fins i tot sobre microcotxes, o fins i tot sobre la història de la cuina a Barcelona, si no vas i apel·les al llenguatge cinematogràfic, a les pel·lícules rodades en aquella època. Són uns testimonis absolutament fascinants. Permetin-me que faci ara un salt en el meu treballadíssim PowerPoint i me'n vagi. Una altra de les recerques que està fent aquest museu és sobre l'evolució de l'espai cuina a Barcelona. Com les cuines, l'espai, l'habitació de la cuina, ha evolucionat des de, diguem-ne, la configuració de l'Eixample fins actualment, fins als anys de la democràcia, vaja. Saben que hi ha un gran problema amb les cuines? Difícilment trobaran fotografies d'època de cuines, fins i tot en la publicitat. Els grans fotògrafs de la ciutat, els grans fotògrafs per tots d'anomenada dels anys 40, 50, 60, 70, fins i tot quan retraten interiors, amb prou feines si fotografien mai la cuina, no saben ni com posar-s'hi. Tenim veritables problemes per trobar representacions gràfiques de les cuines. En canvi, a través del cinema en podem obtenir. Sabent que són decorats, sabent que les dimensions estan alterades, s'hi ha de posar la càmera, s'hi ha de posar tot, és un escenari. Però si tu a l'any 2000, que estem 12, fas una pel·lícula d'una família com podria ser la meva, actual, faràs una cuina no com la dels anys 50, oi? No com la dels anys 70. Depèn del tipus de pis, potser ens hi aproximaríem. Podria ser que jo visqués a casa dels meus pares i hi hagués una cuina de l'època dels meus pares. Però no ens aniríem a falsejar una cuina diferent. quan estem parlant d'època contemporània de les pel·lícules rodades en l'època en què, o sigui, sobre argument d'època en què es va rodar la pel·lícula. No parlo de recreacions històriques, això és una altra història. Un exemple, Hay un camino a la derecha, any 1953, una cuina d'una casa humil, en aquest cas crec que és del Raval. Doncs quadra perfectament amb la descripció de les cuines que tenim damunt de plànols i per la recerca feta pel museu amb el tipus de cuina que se suposa que hi havia. Amb els escuraplats, la cuina aquesta, com li deien, econòmica i de més. 1963, A tiro limpio. S'imposa la cuina continuada, s'imposen els armaris, s'imposa la línia blanca. Ningú pensava en fer grans històries respecte a una cuina total. Aquesta escena dura 10 segons. La senyora que és l'amiga d'un dels atracadors, l'atracador em sembla que està ferit o porta un amic ferit, i la senyora entra, obre la nevera, té una mini conversa i se'n va. És res, no és una... Però vostès no reconeixen aquesta cuina? No n'han vist? Clar, a partir d'aquí els exemples podrien ser diversos. Tindríem, doncs, fins a arribar a un model de cuina on fins i tot torna ja a tenir incrustada la nevera, on m'agrada posar aquesta fotografia perquè és un senyor el que surt de la cuina amb el davantal, perquè evidentment l'evolució de l'espai cuina també ens parla dels rols de les persones en aquesta ciutat, i on, vulguis o no, el pis en aquesta pel·lícula és molt gran, però la cuina no és gaire gran. I això a vegades també ens hi hem trobat en la recerca. Quan més grans són els pisos, més petites fan les cuines. I segur que molts de vostès ho saben, això. I amb un altre exemple, Mònica, la del Raval, un reaprofitament d'un pis del Raval, potser d'aquella època de Hay un camino a la derecha, que continua sent un espai petit, enclotat i de més. Com corre el temps? Jo m'ho estic passant molt bé, no sé vostès, però el temps és el que és i em queden ja pocs minuts. Per tant, en aquestes simples pinzellades, que per això són els diàlegs, per fer una mica de pinzellades, i com que es diuen diàlegs, suposo que és per dir coses perquè després vostès dialoguin. Hi ha un altre àmbit del cinema respecte a una ciutat, i en aquest cas Barcelona, i és el tema de les representacions. Barcelona representant altres ciutats, Barcelona representant altres èpoques. Vostès han vist la pel·lícula que es diu El Perfume, o El Perfum? Doncs mirin aquest trosset. És el protagonista, això és París, el protagonista finalment pot entrar a París i s'hi passeja per primera vegada. Els carrers... Uop! Vostès veuen aquest tipus d'edificis? Això se suposa que és París segle XVIII. Ja els hi dic jo que això és segle XIX. S'ho miren tot. L'ambientació, xula, eh? Vull dir, realment, jo a la pel·lícula, quan la vaig veure, no hi vaig caure. No hi vaig caure que això és el carrer Ferran. Val? I déu-n'hi-do, per ser el carrer Ferran. Doncs potser inclús m'agrada més a gins, eh? Que els hi digui. Però bueno, deixant de banda apreciacions personals, potser quan van veure la pel·lícula no hi van caure. Però ja al darrere tenim aquell edifici tan punts suspensius de la Caixa, i això d'aquí és l'Ajuntament. Però és que tenim un problema aquí, és que si El Perfum està ambientat al segle XVIII, ni existia aquesta façana de l'Ajuntament, ni existia l'edifici de la Caixa, ni existia el carrer Ferran. No, digues. Cinematogràficament és absolutament vàlid. Jo només el que esmento és com Barcelona és una ciutat que té la gran facilitat per ser convertida en una altra cosa. Res més. Vull dir, és des del punt de vista de la representació urbana com una ciutat pot voler significar una altra cosa. I a partir d'aquí, quins elements ens dona de reflexió. En aquest cas és més una concessió al cinema que no pas a la història. Totalment d'acord, però en canvi és fantàstic aproximar-se al cinema des d'aquest punt de vista. En aquestes pel·lícules no, però que són les pel·lícules tan antigues que tu no en pots tenir record, ja sigui perquè no hi has nascut o no podies tenir-lo, començar a recrear aquells espais o a relacionar els espais que veus amb els espais actuals i fins i tot poder-te fer una fitxa o una fotografia de com era aquella cantonada, com era aquella casa probablement desapareguda, et dona un arxiu fotogràfic històric que és absolutament vàlid, a partir d'un element de falseig com és el cinema. Déu-n'hi-do, com estic estupendo avui. Permetin-me que els mostri un altre exemple, que serà l'últim exemple, sobre això de la ciutat que no és. Rapsòdia de Sangre, any 1957. Calla, no dispareu encara. Una pel·lícula de 1957 que passa a Praga. Lluita anticomunista, uns revolucionaris, etc, etc, etc. Hauràs de pujar el volum tècnic de so perquè se sent fluixet.
Tengo una mala noticia para ti. Nina Fondor ha sido detenida. El comandante solo dio la orden. Yo estaba ahí. La llevaron a la AVO minutos antes.
Bueno, vostès fixin-se en això.
Oye, ¿dónde va?
En les imatges. Saben què és això? Els hi sona aquest pont? Vostès han estat mai darrere de la Biblioteca de Catalunya o al FESIC? És el pont del carrer de les Egipcíaques. Tall de veu. Aviam si saben què és això. Caixa de Catalunya. Aquí, a la cantonada de la plaça... No em recordo mai del nom de la plaça. Exactament, plaça Combó. Vicente Parra. En aquest moment, com a revolucionari anticomunista o no sé quin rotllo hi ha. A més, em sembla que fa de pianista. Una pel·lícula complicada, a més amb molt soroll. Aquest senyor mira cap on ha d'anar, si cap aquí, cap allà, i comença a caminar. I es queda parat. Saben què és això? L'antic mercat de Santa Caterina. No tenim gaires imatges del mercat d'aquesta manera. Bueno, d'aquesta manera amb tot aquest atrets obvi, no? Però així amb aquests angles. Ja els dic jo que és així. No tenim gaires imatges en aquest sentit. El senyor veu que les coses es posen xungues i torna a córrer. Els edificis encara n'hi havien molts per construir. Els fanals nostres de tota la vida, això és Budapest, els semàfors nostres de tota la vida, és Budapest. I Via Laietana avall, ve una manifestació. Caixa Catalunya, l'edifici principal. Després, si volen, els ensenyo una fotografia de veritat. Fixin-se en aquestes dues escultures aquí, ho és. No els enganyo pas. L'edifici de Foment del Treball. És que tot ho tenen aquí al costat, eh? Quan surtin poden anar-ho a mirar. Deteneos. I ara el que faltava.
Silencio. Alto. Quieto. Quieto.
Qui és aquest actor? L'Arturo Fernández. Sí, sí. Bueno, està la manifestació. Aquesta visió és preciosa. De la plaça Francesc Cambó com no l'han vista mai i com difícilment laborant, òbviament. Podríem seguir, però el temps se'ns està tirant a sobre. També hi ha un altre element, que és la ciutat que s'ensenya. M'allargaré 10 minuts més de l'hora, si no els hi fa res. Hi ha la ciutat que s'ensenya, la ciutat postal, la ciutat que ens ve a dir quina imatge de nosaltres com a barcelonins o de la nostra ciutat es vol mostrar. Jo tenia preparat un altre dels vídeos que era sobre una pel·lícula molt, molt xula de l'any 1912, que és Barcelona, perla del Mediterrani. Resulta, vostès si posen al YouTube Barcelona, perla del Mediterrani, els hi sortirà un tall de 8 minuts preciós sobre Barcelona anys 1912-1913. És un d'aquests vídeos que corren i que t'envien. Mira, tu que t'agrada això de la història, mira't aquest vídeo, que és molt xulo. Dic, sí, ja sé quin és. I a tots ens aboca una melanconia de temps passats i un mirar a la ciutat, oh, que era xula. Barcelona, perla del Mediterrani, va ser un encàrrec de Barcelona, Atracció de Forasteros, com a documental per ensenyar la ciutat. I què és el que s'ensenya? Doncs a la que comences a veure què és el que hi ha i comences a preguntar-te per què això, te n'adones que la primera imatge és el moll, tenen un nom, els els xanfrans, no, són els tinglados del moll, sí, però tenien un altre nom particular que ara no em surt, i que com que jo sóc com sóc, doncs acabaré de treure per aquí. Són els rafals del moll, que van ser acabats d'inaugurar a principis del segle XX i acabats de fer pocs anys abans del rodatge d'aquell documental. Es veu la plaça del Portal de la Pau, però curiosament no s'ensenya Colón. Colón queda amb un raconet, per vostès un raconet. El que s'ensenya és l'edifici de l'autoritat portuària, que en aquells moments, a més, tenia un gran restaurant i tal. Per què? Perquè un any abans acabava de ser inaugurat. I després pugen per la plaça Catalunya abans de la reforma. La plaça Catalunya quan tenia aquella forma d'aspa pels seus enjardinaments. Iniciada el 1902, acabada pocs anys abans del documental. L'Hotel Colón, també del 1902. Puja la càmera Passeig de Gràcia amunt. I què ens trobem? Amb la Pedrera, construïda entre 1906 i 1910. I es fixen en el mobiliari urbà. Els fanals són de 1906 i la càmera arriba fins al Parc Güell, que es va construir entre 1902 i 1914 fins que va quedar aturat. I després el casino de la Rabassada, el parc d'atraccions del 1911, d'un any abans de l'inici del rodatge d'aquest documental. Vull dir que endinsar-nos, sí, ja acabo, endinsar-nos a vegades d'aquesta manera de què és tot això i per què, i històricament a què obeeix, ens dona unes respostes francament interessants. Fixin-se, les imatges que tenen preparada del pont de les Egipcíaques, del mercat de Santa Caterina, si fixen aquelles dues, els fanals són els mateixos, els semàfors no, i l'edifici aquí del Foment, que amb tota la policia que hi havia per allà. Les imatges d'una pel·lícula que es diu Todo sobre mi madre. Ja no és la Barcelona que intenta explicar, és la Barcelona simplement que mostra postals, on el batibarrullo d'imatges diferents fa que fins i tot quan una persona va a l'Hospital del Mar que li diagnostiquen d'una banda que està embarassada i l'altra que té la sida, les imatges són, oh, que bonic és Barcelona. Val? Fixin-se en aquesta imatge perquè ens la trobarem després en una altra pel·lícula, Vicky i Cristina Barcelona, que comença amb Joan Miró a l'aeroport. No hi ha coses a l'aeroport per fixar-nos, Joan Miró. I torna a haver-hi la Sagrada Família, torna a haver-hi Gaudí, el carrer dels Banys Vells, o és el mateix d'abans? No, això, curiosament, és l'aeroport. Però en canvi semblaria que fos la mateixa imatge d'anteriorment. Que bonic que és prendre alguna cosa a Barcelona en una terrassa, el Tibidabo, com a Perla del Mediterrani en 1912, que també surt, i la imatge de Barcelona al darrere, i que interessant és anar de compres a Barcelona. La imatge d'un de fora sobre la ciutat. Es digui Almodóvar, es digui Woody Allen, no ens parla de Barcelona, parla de Barcelona vista des de fora. La pel·lícula de Woody Allen és com un estranger nord-americà veu una ciutat com podria ser Barcelona, deixant de banda l'argument. És un conjunt de tòpics, però és que Woody Allen no deixa de ser un estranger nord-americà, per molt intel·ligent que sigui Woody Allen. I probablement aquelles pel·lícules que tant ens agrada sobre París que fa, o sobre Londres que fa, no deixi de ser igualment un conjunt de tòpics sobre París i sobre Londres, que no sé com els hi senta els parisencs i els londinencs. És saber-se situar a una banda i l'altra. Això ja ho hem vist. I ens anem a un, per acabar, perquè tot això és un conjunt de reflexions, a una de les meves obsessions i un dels treballs de recerca que particularment estic fent, si és que se li pot dir recerca o d'entreteniment, que és sobre la cinematografia de Ventura Pons. Ventura Pons és el nostre particular Almodóvar, més que el nostre particular Woody Allen, que sempre és el que es diu perquè sempre roda a Barcelona. Ventura Pons és un director que, poca broma, va començar l'any 1978 amb Bocanya, Retrat intermitent, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pel·lícules fins al 2011 i està rodant la següent. Jo diria que totes ambientades, o amb alguna excepció, però ara no la recordo, totes ambientades a Barcelona. Per tant, tenim Barcelona des de l'any 1978 fins Barcelona 2011, vista per un director de cinema. Què és el que a mi m'agrada i què és el que de fet observo? Que és, d'una banda, una mirada generacional, la de Ventura Pons, un personatge que als anys 80 tenia una determinada edat, tenia una determinada força i es veia la vida d'una determinada manera i es veia la ciutat en conseqüència d'una determinada manera, i Ventura Pons el 2011 o el 2008 amb una altra edat, amb una altra Barcelona, que es mira la ciutat també amb uns altres ulls, ni millors ni pitjors, simplement la gent evoluciona. I és aquesta evolució el que a mi particularment em fascina, com es mostren les seves pel·lícules encara que adapti obres teatrals, perquè en el fons només fa que parlar de com un barceloní capta i sobretot sent la seva ciutat, que és una cosa que els historiadors a vegades ens falta. Tenim les dades, tenim els documents, però endinsar-nos en com extreure allò que se sent o es pensa sobre un objecte d'estudi, com podria ser una ciutat, és complicadíssim. Un mitjà absolutament vàlid com qualsevol altre, i totalment discutible, evidentment, com qualsevol altre, podria ser el cinema. Dos exemples últims per enllestir. Fixin-se en aquest tall de Ocaña, no sé si és el 2 o el 4, jo diria que és el 2. Què és el que ens diu?
Y me fui a la Rambla, me acuerdo que estaba llovizneando. Fue una cosa muy emocionante y muy interesante. Recuerdo un señor mayor que cantaba tango, de Carlos Gardel. Mientras este señor cantaba tango, chispeaba. Y una puta se reía, pero con una sonrisa muy irónica. Y él cantaba silencio en la noche. Era tan bonito. Yo empecé a llorar un poco, me fui para arriba, mientras se caían las hojas del otoño. Era muy romántico porque las Ramblas de Barcelona son románticas, con ese puerto un poco sucio, pero muy interesante cuando vienen los marineros, que se mete con la gente, se mete con los travestis, con las putas y con los maricones viejos que vienen por la noche y salen de las tascas y salen de los cabarets y de la vida nocturna de Barcelona, no sé. El París chico que verdaderamente está de Plaza Cataluña para abajo.
El París chico que verdaderamente está de Plaza Cataluña para abajo. Resulta que Ocaña és una imatge evidentment de l'any 78, però que destila una vitalitat, una frescor. Evidentment, en contra de moltes coses, va causar sensació en el seu moment. Però és que el cinema d'aventura Pons després, en pel·lícules fins al Que t'hi jugues, Mari Pili, gaudeix d'aquella mena de joia de viure, d'aquella il·lusió de viure prèvies als anys de, prèvies o immediatament dels anys de l'any 92, de les Olimpíades. Que t'hi jugues, Mari Pili, és una comèdia d'aquelles absolutament que potser no l'aguantàvem aleshores i ha envellit malament, però està ple de noies maques que riuen, està ple de llum, la ciutat que se'ns ensenya, era obligat posar-la, l'antiga Facultat de Geografia i Història, el Celsia, evidentment l'estadi olímpic que estava en construcció, les terrasses del moll de la fusta amb la gamba, l'Espanya industrial, el parc, el Pòquins, algú se'n recorda del Pòquins? Doncs el parc Joan Miró, que ja estava inaugurat de feia uns quants anys, però era com una de les visions icòniques de la ciutat aleshores, a l'hotel, em sembla que és el Plaza, que està per allà a la Diagonal, i després amb altres comèdies, Aquesta nit o mai, Ventura Pons ens parlava d'un viure a la ciutat amb una determinada alegria, amb una sèrie de frases a vegades que he anat recollint sobre la mateixa ciutat. Aquí ja n'hi ha gent ja que se m'adorm. Ja acabo. Ens anem al 2008, Barcelona, un mapa. La situació és molt diferent. Únic tall que sentirem. Espero. No, saps què? Els sentirem tots dos. Perquè mira, ja no vindrà d'aquí. Són curtets, eh? Ja estem encarant la...
I també es deu estimar Barcelona.
Sí.
I també es deu estimar Barcelona.
Sí. Sí, és clar. Sempre he viscut aquí. Perdoni, però és que el metge m'ha dit que no m'ha d'aguantar els pets, ni els rots. Necessito saber segur quin dia se n'anirà. Saber aquesta nit. No se'n pot anar a casa del seu fill.
El meu fill i jo no ens suportem més enllà d'una hora. L'únic que tenim en comú des de sempre és que cada vegada que passem per davant de la Sagrada Família ens venen ganes de cridar.
La pregunta hauria de ser a l'inrevés. Li agradem nosaltres a la Sagrada Família? Jo, si fos la Sagrada Família, també em posaria a cridar, veient tot el que hi ha al meu voltant, i sense possibilitats de fugir.
Passem a l'altre.
I quins colors veus ara?
El blanc i el negre.
Només?
L'última vegada que els vaig veure va ser a les Olimpíades. Feia de voluntari. Hi havia una gran eufòria amb els atletes desfilant i la gent aplaudint.
Saps qui canta? A Calas. Mai vaig aconseguir que t'agradés l'òpera ni que m'acompanyessis ni una vegada al Liceu.
Encara hi vas?
No. No. És molt car i per anar-hi sola...
Si vols, un dia el convido i anem plegats.
Vindries al Liceu amb mi?
Amb una sola condició.
Quina?
Que després el cremessin tots dos.
El Liceu?
Aixecarien un altre d'igual. Hauríem de cremar una altra cosa. La Torre Agba, per exemple. I no penses que ens quedaríem aquí?
Ah, no.
Després podríem cremar... el Magba.
I després què podríem cremar?
Si encara no ens han aturat, hi ha uns quants gratacels que també cremaríem força bé. Sense oblidar el Teatre Nacional, esclar.
I la Sagrada Família.
No està acabada, però també la podríem cremar. I la plaça de Catalunya.
Jo també cremaria el Passeig de Gràcia.
Per cremar-te'l tot i plantaria vinyes en homenatge a la fil·loxera que el va fer possible.
I Ventura Pons, en el seu següent film, Forasters, fa una seqüència de crèdits d'inici molt significativa. Comença a l'aeroport i veiem aquell aspecte tan lamentable, però totalment necessari, de les fàbriques que tenim com a entrada de Barcelona per si venim des del port. Abans d'entrar amb un túnel fosc, es veu Colón, l'edifici aquell de l'autoritat portuària, i una escultura moderna. Ens endinsem en un túnel i només podem vislumbrar la glòria olímpica, les palmeres de la Ronda Litoral. Ens tornem a ficar en un túnel, és el recorregut normal de la Ronda Litoral, on el fan vostès si agafen el cotxe. I el que se'ns ensenya és un dels edificis moderns de gas natural, construïts de fa poc, Diagonal Mar, companyia i tota aquella zona que s'està fent. Per anar a parar al Poble Nou, aquelles cases que encara queden, on l'escenari de la pel·lícula Forasters té lloc en una d'aquestes cases decadents, en un pis fosc. Quina diferència, què ha passat en la concepció d'un barceloní, deixant de banda aspectes personals que també caldria esbrinar, perquè una visió de ciutat es tingui 20 anys enrere d'una manera i hi hagi aquest escepticisme, ja han sentit que ho cremaria tot, de l'altre. Mirin, jo només volia fer pinzellades, provocar diàleg, que no sé ni si tindrem temps de fer-lo, però com que ningú em parava, doncs jo ja he seguit, i només els hi puc expressar que és el que se'm va demanar que fes. O sigui, jo no he vingut a pontificar res, jo com a recercaire, de vegades que penso en ínfoles d'historiador, intento entendre Barcelona, intento entendre el que és fer història com a professional de la història, amb la professió, amb l'ofici, i intento, com a admirador del cinema, alhora intentar entendre què puc extreure del cinema que em faci comprendre aquesta ciutat. A mi hi ha una pel·lícula que em té fascinat, que és En la ciutat de Sílvia, de José Luis Guerín, perquè és la producció que més em va quadrar amb allò que és la recerca de la comprensió d'una ciutat. Molt poètic, si vostès volen, però és que ara ja m'agafa la pujada. Un xicot persegueix una noia durant tota la pel·lícula. Era una noia que només va veure una nit i que no té ni telèfon, ni dades, ni res. Va quedar-ne prendat. I en totes les noies d'aquella ciutat busca aquella noia. I la pel·lícula és preciosa, ple de primers plans de noies maquíssimes. Deixant de banda altres qüestions, estèticament és una joia aquella pel·lícula, però aquell noi sempre en busca un altre. I en un moment determinat, darrere d'una de les noies que mira, veu una noia en la llunyania. I si veiéssim la seqüència, veuríem que el noi afila la vista. I de sobte, tenim una noia darrere d'un aparador, darrere del vidre d'una cafeteria, on hi ha reflectit el xicot que la busca, on hi ha reflectida la noia que mirava, on la tenim amb ella però no la tenim perquè no deixa de ser un miratge, talment com la història i el cinema no deixen de ser aproximacions a la recerca d'una suposada realitat urbana. Potser algunes vegades tens la sort que la noia et mira. Després, a vegades, la noia ni s'ha adonat que hi ets, s'aixeca i se'n va. Moltes gràcies. Molt poc històric aquest final, ho reconec, però si era cinema s'hi havia de posar una mica de poesia. O un intent.
Bé, encara tenim uns minutets. Si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, suggeriment, comentari, etc., passa'm el micro i segur que és molt interessant.
Gràcies. Només us volia dir si... una pel·lícula que a mi m'agrada molt impactar, Los Tarantos. També fa una mirada molt bonica sobre el món de Barcelona.
Ja els he dit que preparar aquesta xerrada ha sigut un drama. O sigui, Els Tarantos és una d'aquelles pel·lícules
que...
Hi
ha molta, hi ha unes escenes precioses de la Rambla a la nit.
Naturalment, i a més, Els Tarantos, no sé si la coneixen, és una pel·lícula que ens parla doncs, de que és el Somorrostro, em sembla que és, amb totes les comunitats gitanes. És una pel·lícula document, és una d'aquelles pel·lícules genials, tota la part del Born, per exemple, per extreure'n en un moment determinat petits detalls sobre com es vivia a Barcelona en aquells anys, tant des del punt de vista, el meu avi anava amb les caixes de fruit al Born, doncs, per exemple, i tota la part també de la marginalitat i els tarantos. No, és una de les que he hagut de descartar perquè és que si no se'ns farien demà i encara hi seríem. No.
Sí, primer de tot felicitar-te per l'exposició que has fet.
Gràcies.
I segon, ja que estem al Museu d'Història, jo sí que volia fer un suggeriment doble. En certa mesura, tot aquest banc d'imatges, aquest banc de filmacions, aquest gran esforç que has fet per la teva part de recercar, seleccionar i tot això, penso que la ciutat hauria d'aprofitar, en certa mesura, poder tenir un banc d'imatges, un banc documental que se centrés bàsicament en tot aquest recull on Barcelona és la protagonista. De la mateixa manera que tenim arxius que estan plens de continguts, d'imatges, fins i tot de fons orals, estaria bé, no tant com un tema d'un tractat d'arxiu purament documental, sinó aquest arxiu històric social que mostra la ciutat des de diferents punts de vista. Vaja, és un suggeriment que, ja que col·labores amb el museu, penso que us podeu entendre.
Per la part que m'hi fa, moltes gràcies. De totes maneres, no obviem que hi ha departaments universitaris com el Departament d'Història de l'Art de la UB que em sembla que tenen algun... No ho conec perquè no en formo part, però em sembla que tenen alguna mena de grup de recerca dedicat també a alguna cosa d'aquest tipus. Sempre podem ajuntar esforços, evidentment, pel coneixement de la ciutat, qualsevol esforç és vàlid. Moltes gràcies.
No, em referia, en certa mesura, que també facilités, de la mateixa manera que tenim els arxius municipals, els administratius, un font de consulta, una base de dades en què, en certa mesura, aquest material que de vegades està tan encriptat dintre de les pel·lícules pogués estar més a l'abast, molt més ràpid en el fons d'investigació. No?
Molt bé. Carme García.
Traslladem a la Carme el suggeriment.
Moltes gràcies. Bueno, primer, jo no sé si hi ha més paraules, però sí el que els volia dir, que el Museu d'Història, a més d'estudiar el patrimoni monumental, el patrimoni històric, documental de la ciutat, doncs ja fa temps que intenta amb tota la prudència que això exigeix, anar cap a altres patrimonis molt més immaterials, més difícils de tractar moltes vegades, i que s'ha d'anar amb molta cura i s'ha d'anar fent passos a poc, no? Però continuats, i en aquest sentit ja fa anys vam començar pels els patrimonis gastronòmics, que era recuperar receptes que s'havien fet i s'havien menjat a Barcelona amb una gent tan solvent com la Universitat de Barcelona i com la Fundació Alícia, que en aquests moments doncs, poc dintre de poc estaran comercialitzats, perquè han tingut la fortuna que l'empresa la fortuna, la desgràcia que l'empresa que ho havia de fer s'ha cremat fa poc, però ho farem amb el Kiko ingredients. Després hem treballat molt els patrimonis literaris, és una altra forma d'apropament a les visions. Molts, quants de nosaltres no tenem visions de ciutats en les quals segurament no hem estat mai per la visió de la literatura. També ho estem treballant, també hem fet ja 3 seminaris de patrimonis literaris. Aquí tenim a la nostra companya, també col·laboradora del museu, l'Elisenda Curia, que està treballant molt en aquests temes, tant és la que programa els diàlegs, però també està molt interessat en aquests patrimonis. També estem treballant els patrimonis musicals, no sé si vostès han tingut l'ocasió de venir aquest agost amb una fórmula nova de coproducció entre la Fundació Massimas i el Museu d'Història, que permet fer 80 concerts de música clàssica, petits, curtets, de 30 minuts, però que ha donat lloc a una investigació sobre la música que es tocava i que es treballava a Barcelona des de finals del segle XIX als anys 30 aproximadament, i que ha donat lloc a un document, i que a més volem fer alguns enregistraments, i havíem recuperat també música de l'època dels Jocs Florals, i això que hem fet avui és una mica com un tast també. Tenim pensat, precisament amb el Xavier Casenef, doncs l'any vinent doncs, tirar endavant un seminari sobre cinema, ciutat, aquesta relació que ell ens explicava d'alguna manera al principi sobre el cinema i aquesta capacitat de crear relat i de crear imatges, i el cinema i aquesta capacitat també de ser font, document primari de la pròpia ciutat. És difícil, s'ha d'anar a poc, però està en la nostra voluntat doncs, anar treballant amb mesura, i perquè no és fàcil doncs, tota aquesta temàtica. Evidentment, tota la recerca, ara estem fent molta recerca que també ens ha costat arribar-hi, no? Perquè tot no es fa en un dia. Aquests bancs d'imatges a partir i al voltant d'exposicions com aquesta serà la dels microcotxes, o aquest, això de la Perla del Mediterrani doncs és un dels audiovisuals que es pot veure al Pargüell, a les golfes, no? Perquè ensenya com se mostrava la ciutat en el moment que s'havia construït el Pargüell, que no era un parc sinó una construcció de ciutat-jardí. No? Bé, és un nou plantejament, són nous patrimonis, hem d'anar treballant-los i evidentment amb això estem, i esperem que, bueno, que els interessi tant que quan fem aquest seminari segur que hi puguin participar. No sé si hi ha més paraules. Doncs, si no hi ha més paraules, moltíssimes gràcies, i convidar-los d'aquí a 15 dies al següent diàleg de Història Urbana i Patrimoni Urbà, que tindrà com a protagonistes la Pepita Pedrós del Museu de Badalona i la Julia Beltrán d'Heredia, que és la persona que ha treballat tot el subsol d'aquí de la plaça del Rei, i que parlarà de Baetulo i Bárquino, ciutats romanes de la costa laietana, dues ciutats romanes properes i diferents i diverses, que també han donat lloc a una col·laboració entre el Museu de Badalona i el MUBA, i que intentaran posar en relació dues històries, dues trajectòries, dos finals molt diferents, i el qual estan vostès convocats el dilluns dia 1 d'octubre a les 19 hores aquí a la Sala Carreras Candi. Moltes gràcies.